Radio Decidimos.
Val, bona tarda a tothom. I, bueno, primer de tot, moltes gràcies al Decidim Fest per haver-nos convidat a la Joana i a mi a compartir aquesta estona de conversa. Bueno, em presento jo, que sóc el presentador de la Joana. Jo em dic Andreu Belsunces, sóc sociòleg del disseny i la tecnologia, formo part del grup de recerca tecnopolítica, del grup de recerca també del Vector, que és resident d'aquí del Canòdrom, i fa ja uns quants anys que formo part de la comunitat extesa de Decidim. Bueno, la Joana, que segurament moltes de vosaltres ja la coneixereu, és... vaig a llegir una mica, m'ho he preparat. Ella és investigadora que està interessada en les geopolítiques d'internet, en el capitalisme i el colonialisme de dades, en la vigilància algorítmica, en la relació entre canvi climàtic i la computació d'escala planetària i en les narratives tecnocapitalistes. La seva pràctica, que es desenvolupa sobretot a través de llenguatges artístics i en el context de l'art, dialoga i s'aprofita de les eines de la forènsica computacional, però també transita molt la recerca periodística. I des d'aquests llocs, i això és una de les coses que més m'interessen del treball de la Joana, és que atén a fets concrets, com per exemple una cerca a Google, com l'ús que fa la gent de les apps de cites i l'ús que fan les empreses que són propietàries de les apps de cites, de les dades de les usuàries d'aquestes apps, o com veurem en un dels exemples que presentarà, què és el que passa quan comprem un llibre a Amazon, qui sigui que el compri. D'aquesta manera, el treball de la Joana ajuda a desemmascarar processos que són ultracomplexos i que impliquen formes d'extracció i externalització energètica, laboral i ambiental. Però, bueno, a part d'això, el més important és que la Joana és una super bona amiga, és molt bona amiga dels seus amics i a més és mare d'una nena que es diu Uma, que és un sol i una font infinita d'alegria. Així que, bueno, explica'ns una mica els teus projectes i després xerrarem.
Val, genial, gràcies per la introducció super generosa. I bé, bueno, gràcies a tothom i gràcies a Cim per convidar-me. Sempre, ostres, jo sempre ho dic, és un gust donar conferències en català, perquè jo és el llenguatge que em sento més còmode, tot i que sempre, per motius professionals, ho faig bàsicament tot en anglès, no? Però bueno, jo ho agraeixo moltíssim. Doncs, com deia l'Andreu, avui, com que no tenim gaire temps, us volia explicar un parell de projectes, però crec que ens haurem de quedar un i mig, i parlaré justament de l'impacte o part de l'impacte mediambiental que genera comprar un llibre a Amazon online per l'usuari. Sí, m'he centrat en el que és de l'ordinador cap aquí, no de l'ordinador cap allà, no? Que és el que faig generalment. Necessito la presentació, es veu? Ara. Va, perfecte. A veure. El projecte es diu La vida oculta d'un usuari d'Amazon i tot va començar quan vaig comprar, ho vaig fer començar jo, òbviament. Aquest llibre del Jeff Bezos, no, que es diu The Life, Lessons and Rules for Success, té un subtítol increïblement llarg, no, que canta totes les bondats de com aquest home s'ha fet ric. I el llibre, sempre faig la mateixa broma, vull dir, em repeteixo una mica per gent que m'ha sentit abans, però és que el llibre és així, de primet. De fet, vaig flipar quan vaig arribar, vaig dir, ostres, de veritat, 62 pàgines i la tipografia crec que és de 18 punts, o alguna cosa així. Vull dir que realment hi ha poca cosa a dir i un dels consells que a mi m'ha canviat la vida és que dormim 8 hores cada dia, no? I així és com et fa ric. Però bé, és una altra fal·làcia, una altra de que realment no et fas ric i aquest home no s'ha fet ric dormint 8 hores al dia, no? Aquest home s'ha fet ric explotant dades d'usuari a tort i a dret de milions i milions i milions de ciutadans, sí? I el planeta, òbviament. Bé, doncs el que vaig fer, ho vaig fer diverses vegades, vaig intentar fer el mínim possible de passos per comprar aquest llibre. Ho vaig haver fet moltes vegades, perquè sempre al final m'acabava entretenint clicant sobre un llibre, una imatge, fent més scroll del compte, o fent masses coses del compte, que és molt fàcil. Realment vaig trobar que era bastant difícil fer-ho amb els mínims passos possibles. I van ser 12 interfícies, que déu-n'hi-do, per fer-ho amb els mínims passos possibles. Això ho vaig fer el 2019, el juny del 2019. Ara pot ser que la plataforma, òbviament, bueno, és bastant segur que ha canviat. I bueno, doncs hi havia la pantalla de benvinguda, llavors hi vaig posar Jeff Bezos per buscar, llavors em van sortir tot tipus de suggerències, amb els quals òbviament hi havia també Jeff, com es diu, no me'n recordo, Steve Jobs, Elon Musk, etc, etc. No? Llavors vaig mirar tot el llibre, els comentaris, no? De què anava el llibre, etc, etc. El vaig afegir a la com es diu, bàsquet, a la cistella? Sí, cistella. Llavors em van sortir selecte així, selecciona la direcció on s'ha de portar això, registra't. Llavors, d'acord, revisa la teva cistella, paga, selecciona un mètode de pagament, un altre cop selecciona l'adreça, per si de cas, ja està, confirma, d'acord, procedeix al pagament i confirmació de pagament. Sí? I més suggerències, suggerències, suggerències. Per cert, aquí va ser l'única pantalla que em va sortir una dona, que era la Michelle Obama. No? Els altres, totes les suggerències eren d'homes i sempre bàsicament solien ser bastant els mateixos. Llavors, el que vaig fer no va ser només identificar totes aquestes interfícies, sinó vaig interceptar tot el codi de traqueig de dades d'aquesta búsqueda. Sí, bueno, aquí jo crec que és una cosa que és una mica reiterativa, si la dic, però bàsicament el model primari d'internet es basa en extracció de dades, sobretot per servir publicitat. Llavors, totes aquestes companyies, un dels models bàsics, amb Amazon no ho tinc exactament clar, però amb Google i amb moltes altres plataformes, és extreure dades d'usuaris per quantificar-les i després comercialitzar-les. No? I perquè això sigui possible, hi ha molts scripts i molt codi que es baixa al nostre navegador, sí, i extreu dades. Sí? És el que fa que s'extreguin dades en forma de cookies i en forma d'altres tecnologies de traqueig. I vaig interceptar més de 80 megas de codi que es dedicava a extreure dades, que equivalia a veure, a unes 10.000 pàgines de codi. De codi imprès. I això ho vaig fer, això és una exposició a Alemanya, a Leipzig, i que ho vaig imprimir, de fet ho he imprès amb algunes altres exposicions, però perquè llavors te dones molt a la materialitat, no? És com, perquè diuen, bueno, 80 megas, no? 10.000 pàgines de codi, bla, 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 bla. No, però quan ho veus, i és una cosa que tu bàsicament la pots tocar, la pots olorar i la pots abraçar, tens una... Jo crec que quan pots... És una experiència molt més bèstia, o jo crec que pots arribar a entendre què significa per usuari, per al planeta, totes aquestes tecnologies de traqueig, no? En temes d'impacte mediambiental. I per això ho vaig fer així. El projecte, en el fons, del que parles és d'aquesta doble explotació a l'usuari, on l'usuari de la majoria d'aquestes plataformes, això no es redueix només a Amazon, és explotat per temes de... Free labor, com es diria free labor?
Treball
gratuït. No només això, pel fet de que totes les teves dades s'estan extraent, quantificant i comercialitzant per tercers, sinó que a més l'usuari ha de pagar part de la despesa energètica i òbviament petjada mediambiental d'aquests processos sense ser-ne conscient. No? I aquest projecte el que vol és posar això en evidència, perquè és una perspectiva en temes de vigilància que està molt fora de tota la narrativa, inclús de privacitat, no? I és una part molt important i jo crec que s'ha d'atacar molt fort, perquè quan fas una compra a Amazon una vegada, dues, tres, deu, 50, és una despesa doncs, que per l'usuari pot ser més o menys mínima, però quan la fan milions de persones cada segon arreu del món durant anys, llavors ja té un impacte significatiu, no? I jo penso que hem d'apuntar cap aquí i intentar entendre com realment de danyins són aquests processos. I en aquest sentit, ara estic desenvolupant un projecte en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center i està comissionat per Axioma, que és un centre d'art i contemporani a Ljubljana. I això, de fet, és la primera vegada que ho ensenyo en públic. Estic fent un projecte que el que estem identificant són totes les tecnologies de traqueig, cookies i més del milió de webs més visitades del món i el que estem intentant determinar és tota la despesa energètica que genera quan aquestes cookies o aquestes tecnologies es descarreguen a l'usuari, o sigui, què genera per l'usuari, sí? O sigui, diguem, abans de la interfície, no més enllà, perquè més enllà no tenim accés, sí? Però el que passa al nostre navegador sí que hi tenim accés. Això ho estem fent. Un dels objectius principals d'aquest projecte és poder reclamar a les empreses, primer, generar evidència, perquè gent que es dedica a fer polítiques públiques o gent que li interessa en aquest tipus de debats pugui tenir evidència científica de tot aquest impacte. Publicarem un paper també l'any que ve, en algun moment. Però també la idea és informar l'usuari i dotar-lo, que serà molt performàtic de moment, perquè òbviament no existeixen les eines ni burocràtiques ni polítiques per fer-ho, poguessin reclamar aquestes empreses que mitiguessin totes les emissions generades per la pròpia monetització de l'usuari, no? De totes aquestes tecnologies de traqueig generen en l'usuari. Sí? I crec que ja podem deixar-ho aquí. Això, en principi, aquest projecte estarà llest, espero, al febrer del 2022, perquè ara estem acabant de fer tota la investigació, però llavors ja estarà accessible online, com sempre, i bueno, ja veurem.
Merci.
De res.
Val, bueno, tinc unes quantes preguntes. Primer, i crec que bueno, ressona amb la xerrada que hi ha hagut abans, bueno, el context de Decidim i el Canòdrom és un espai on intenta portar diferents actors que treballen des de la programació, no, de software, el generar comunitats, el crear espais deliberatius, i des de qüestions més associatives es veu molt clar quin és l'encaix entre aquest tipus de col·lectius i la transformació social, però bueno, la primera pregunta anava per en quin sentit el tipus de pràctiques artístiques que tu fas poden acompanyar aquesta transformació, aquesta transició digital o ecosocial en la que estem implicades.
Aquesta és una super pregunta, i penso que és molt important, i sempre tinc problemes per respondre-la perquè és, o sigui, jo des de la meva experiència personal, a veure, realment el treball d'artista és una cosa que és molt individual, no? Perquè a més poses la teva marca, no? És com una pixarada de gust, jo ho he fet jo. Bueno, perquè també és el model, no? Vull dir, és, si no ho fas així tampoc és molt complicat ser artista realment. Per mi la meva experiència, a mi, i crec que això es passa bastant a molts artistes, se'ns ha implicat poc en processos. O sigui, quan et venen a buscar de fora, pocs cops et venen a buscar i t'integren de veritat amb aquest tipus de processos, però quan tu els busques la resposta és diferent, llavors sí que passen moltes coses, no? I a mi això m'ha passat en molts àmbits, amb l'acadèmic, amb el científic i amb molts altres aspectes, però generalment la relació és molt així, perquè jo entenc que per gent que no forma part o no entén molt bé els processos creatius o part de l'art, els costa molt integrar realment. O sigui, costa molt entendre quin paper, tothom sap que tenim un paper important però ningú en sap donar un espai. I això penso que és molt problemàtic i crec que és una cosa, és un diàleg entre totes dues parts, no és només d'una.
Sí, bueno, aquesta pregunta és una pregunta que també ens fem amb algunes de les persones que estan aquí al públic i que formen part del Canòdrom. Això de, o sigui, la recerca artística en tant que és adisciplinada, no que sigui indisciplinada, no, sinó que no està lligada per una disciplina d'investigació, és capaç d'arribar a coses a través de la intuïció, potser, que és com que és una mica com la filosofia, no, que sap obrir preguntes o posar sobre la taula algunes problemàtiques que potser després altres actors que o bé es dediquen a la regulació o no sé, a construir altres espais de debat o a dissenyar productes poden potser resoldre, no?
Jo veig que és això, com que és un detonant de moltes coses, no? Els processos artístics, com per exemple canviar com paradigmes o mirades, no? Tot i que després aquest canvi de mirades s'han d'estandarditzar amb altres pràctiques, no? Que justament el que deies tu. Però sí, és complicat, és una relació bastant complicada.
Bueno, suposo que el canòdrom està una mica per fer d'engranatge, no?, entre aquest tipus de diferents pràctiques que potser els costa dialogar. Una altra pregunta que et volia fer, perquè, bueno, això ja ho havíem parlat, aquest projecte en el que estàs començant a treballar, el dels xips i els insectes, que és una pregunta que ja me'n recordo que fa com 2 anys que em vas dir, hòstia, m'estic fent aquesta pregunta, no?, i mica en mica la vas articular. No sé si podries introduir una miqueta el projecte que va.
És un projecte que analitza com l'increment de la potència computacional, que al final està definida pels microprocessadors, afecta el declini de població d'espècies, no? I sobretot més centrat en espècies d'insectes, perquè si miréssim com amb dues piràmides, no?, de vida biològica i vida tecnològica, els insectes i els microprocessadors estan bastant al mateix nivell, en quant els microprocessadors són entitats que són super invisibles i gairebé no les coneixem, però preparen o deixen o permeten que l'ecosistema tecnològic creixi i es reprodueixi. No? I els insectes també són entitats que són super petites, de fet es coneixen molt poc, es coneix poquíssim de totes les espècies d'insectes al planeta, no? Són coses que són bastant invisibles i no les coneixem. I els insectes són responsables de preparar tota la vida biològica del planeta, no? Perquè la vida biològica també es reprodueixi i passi. Sí? I són dos paral·lismes que crec que és molt interessant i realment estic trobant moltes connexions, no? Perquè la potència computacional influeix directament en la capacitat de producció global. I bueno, la capacitat de producció global, òbviament, defineix la capacitat de coses que podem produir i la capacitat de coses que escalfen el planeta, no? Entre altres. I estic fent, bueno, aquest paral·lelisme, que crec que són coses que hauríem de mirar, no? I la pregunta és què passaria, per exemple, si es limités de manera legal la potència computacional dels microprocessadors, no? Vull dir, ja està, ens quedem aquí. Crec que seria una debacle important, no? Però bueno, crec que són narratives que val la pena explorar-les i sobretot per generar pues, consciència, no? Aquestes coses existeixen i tenen una responsabilitat brutal i crucial en tot el que fem.
Sí, en aquest sentit, bueno, que em sembla que cada vegada està més sobre la taula la relació entre computació i de creixement, no? Lo d'excomputació i tal. Bueno, volia afegir com una altra capa sobre això que estàs explicant, perquè això de que es doble la capacitat, bueno, la quantitat de microprocessadors dins de la sobre la placa.
Transistors.
Sí. Que això és la llei de Moore, no? Clar, la llei de Moore és una llei que un tio que es deia Gordon Moore va fer basada en investigació empírica al 1965, però clar, això ha construït una sèrie d'expectatives a complir, no? És com ha posat com una espècie d'objectiu que es va actualitzant any rere any per la indústria, però també per l'ecosistema d'investigació en aquest sentit, per anar intentant complir amb aquesta espècie de mandat que es va construir pues fa més de 50 anys. Aleshores, en aquest sentit, i perquè també és un tema que t'interessa, en quin sentit aquesta materialitat de la que tu parles es vincula amb les narratives tecnocapitalistes, entenent que aquesta predicció que va fer Gordon Moore n'ha deixat de ser una espècie d'història,
sí,
una espècie de profecia que es vol autocomplir.
Que a més que és la pregunta que va anar abans, l'ou o la gallina, no? Totalment. Que a més, Gordon Moore, l'important és que ell va ser un dels fundadors d'Intel,
sí,
que va ser la empresa que es va inventar els microprocessadors. Vull dir que no és poca cosa. Bueno, no sé, és una qüestió superinteressant i ja ho veurem.
Perquè fa poc també vas fer un projecte que com recollia des de la ironia i el sentit de l'humor alguns d'aquestes frases corporate, no? Que es converteixen en mantres que tenen a veure amb l'eficiència, amb el frictionless. No sé si pots parlar una mica d'això.
Aquest projecte era, sí que era bastant, bueno, som era super irònic, tal com dius. Bueno, és un projecte al final mira com totes aquestes empreses, no, que són com les activadores d'innovació tecnològica i com són super precises, en ser molt imprecises sobre el que fan. Sí? I és increïble que quan lliguen frases sobre extractivisme i ètica, d'una manera que dius, ah, pues sí, pues funciona, no? I a mi això a nivell poètic bueno, em semblava fascinant, no? Perquè quan te les mires realment no diuen res, però intenten dir moltes coses, no sé.
Sí, que me'n recordo, no sé, fa un temps, no?, que em deies això de les espècies animals i espècies tecnològiques que competeixen entre elles pels recursos dels ecosistemes, no? I dins d'això també està el nostre atenció i tal, no? I m'interessava també entendre precisament com els discursos i les narratives també són entitats que competeixen per recursos utilitzant altres maneres d'externalitzar, extreure i mobilitzar recursos. I sobre això de l'externalització, que bueno, és una estratègia que moltes artistes que treballen en la relació entre política i tecnologia utilitzen, no? Que és això de visibilitzar. Que, bueno, un projecte que ha donat molt a parlar és el de Google, no?
CEOtuggle.
Sí, no sé si el pots explicar una miqueta.
Sí, CEOtuggle és un projecte que vaig llançar fa uns anys, ja, el 2014, i el que és un projecte super senzill, en el fons, que quantifica la quantitat de CO2 generat per les visites de reals o globals de google.com cada segon, no? I bueno, això va augmentant, clar, això també ho vaig fer en un moment que la petjada o l'impacte mediambiental o la materialitat d'internet era una cosa que era bastant ciència-ficció, el 2014, que fa 4 dies, eh? I ara ja penso que hi ha un nínxol o certes elits que sí, entenem bé que això passa, però encara penso que hi ha molt desconeixement de tot l'impacte de bàsicament les infraestructures que governen el nostre dia a dia.
Ens pots explicar una mica com es mesura l'impacte energètic d'una cerca?
Ah, no es pot mesurar, és totalment, són aproximacions i estimacions, i això llegeix qualsevol paper també t'ho diu. Internet és una infraestructura tan increïblement gran que és impossible medir l'impacte energètic, i això penso que és un superproblema, perquè no pot ser que no podem medir l'impacte energètic de totes aquestes infraestructures que bàsicament són encarregades de les transaccions, la majoria de les transaccions diàries que fem. És un superproblema, això trobo és molt problemàtic.
Sí, de fet, sí, hi han hagut altres artistes investigadors que han intentat entendre com formes d'explotació i externalització relacionades als xips d'Intel, no? Que es veu que, no sé si eren, ara no me'n recordo, però una burrada, tipus 10.000 proveïdors diferents
Bestiesa, sí.
per fer els microxips. Clar, en aquest context és impossible ja no només entendre, sinó, bueno, primer de tot, és impossible entendre quines són les conseqüències a nivell d'explotació laboral i climàtica, i molt menys poder ser accountable, no? Per quines són les conseqüències. O sigui, ser transparent i fer-te responsable de quines són les condicions de treball i d'impacte climàtic que té la producció
Sí,
d'algú
és impossible.
tan senzill,
No,
no?
tan senzill. Els microprocessadors, de fet, és el dispositiu electrònic més complex de fabricar del món, eh? I en temes, hi ha moltes d'aquestes empreses, ja no de microxips, de dispositius en general, que són incapaços d'entendre tota la cadena de producció dels seus dispositius. Sí, no ho saben. Sobretot quan ve amb tema d'extracció de minerals i comercialització de minerals, ni idea.
Això és un repte supergran per molta de la gent que estem aquí, no? Que estem intentant no? Transicionar cap a altres formes de produir, de fer servir la tecnologia, aquesta opacitat, però no és una opacitat perquè estigui tancat, que també està, sinó l'opacitat per complexitat, no? Per incapacitat de poder-ho entendre. Aviam, no sé si ens pots explicar una mica més el projecte aquest que has introduït o la idea que teniu pel paper del segon projecte, el de les cookies. No sé si pots aprofundir una mica més.
No gaire, perquè la setmana que ve tinc una reunió per parlar dels resultats, però jo encara no tinc gaire resultats i hem de veure què passa.
O, per exemple, perquè estaves dient que estava pensant en fer un paper, no? I tu has treballat amb Tactical Tech de Berlín, no? No sé si ens pots explicar una mica quina és la missió de Tactical Tech, perquè entenc que estan connectats amb la premsa, també és una espècie de, no sé, de think tank.
És una ONG, en realitat, és una ONG que advoca per drets digitals, i llavors doncs col·laboren amb diferents sectors i doncs, sobretot es dediquen a treure reports, com es diu report en català,
informes,
sí. Informes sobre l'estat de les coses. Jo, el meu cas va ser una mica excepcional perquè em van comissionar una peça perquè estaven fent tota una recerca sobre el funcionament de tota la indústria de dating apps, però bueno, tenen sí, bastants fronts oberts, però sobretot fan informes.
Clar, però en aquest cas, no, abans que pensem de quina pot ser la funció de l'art en aquest procés de transformació, clar, el cas de la teva col·laboració amb Tactical Tech crec que il·lustra bastant, no? Perquè de fet em sembla que va ser Dating Brokers, no? que és aquesta, no? Que vas comprar per $126...
136 euros, sí.
Sí, un milió de perfils, no? I d'aquí vas començar, no sé quant temps tenim, sí? No sé si pots introduir una mica també aquest projecte, perquè a mi em va molar molt perquè feies a través de, no, des d'aquesta lògica forense, a través d'aquest paquet d'usuaris vas fer com una espècie de radiografia de la indústria, no? En relació a com...
És un projecte, de fet tenia les diapositives però no teníem temps. És un projecte que bueno, vaig començar, em vaig comprar un milió de paquets de perfils de cites de gent que participava en plataformes de cites online, i a través d'aquí vaig fer una anàlisi, no sé, d'enginyeria inversa per entendre quantes altres empreses o serveis podien explotar aquests perfils. Sí, i vam acabar amb un total de 700 empreses i serveis que potencialment podien explotar aquests perfils, i no només aquests perfils, sinó qualsevol perfil que hagués estat generat en qualsevol dels serveis que vam analitzar. I això no és poc, i només vam analitzar, com es diu, no vam analitzar apps, vam analitzar només webs, sí? Desktop activity, activitat d'escriptori. Sí? I el procés va ser molt interessant, perquè també vaig treure una peça, òbviament, i un report. No? Jo crec que la peça en aquest cas va ser més per donar com el punx de ostres, això és grotesc, no? I necessites una espècie de escenificació que digui això és grotesc, i crec que això et fa com tremolar molt més, no? Una mica el mateix que imprimir aquestes 10.000 pàgines de codi, no? Que més que llegir un informe que dius, bueno, això està passant. I llavors vam fer un informe on recollíem tota l'evidència de tota la investigació.
Sí, de fet, una cosa que em va cridar l'atenció d'això era no, és com els mites s'incrusten en les aplicacions que fem servir. No, que és que aquest mite en realitat és una mentida, és una trampa, que és lo de quan vas fent com aquesta espècie d'enquesta, no sé si de Plenty of Fish o OkCupid, no, que et diuen, bueno, hi ha una sèrie de preguntes que tu vas responent perquè l'algoritme et conegui millor i se suposa que et serveixi millor i et faci connectar millor amb la gent que tu creus que l'algoritme voldria. I no sé si ens vas explicar que el fet de que la gent estigui, no? Per més que li donessis informació, l'algoritme no millorava, sinó que el que tu estaves, o sigui, que era una peça, era una aplicació de l'aplicació, una de les funcions de l'aplicació que estava dissenyada bàsicament per recollir més informació sobre tu.
Òbviament, sí, sí. Això, i a més amb el cas de perfils que venen amb dating apps, no? Com Tinder, etc., és particularment perillós, perquè tu dones molta més informació la que donaries amb qualsevol altre servei online, perquè la finalitat és buscar una parella, no? O estar com molt a prop d'algú, i és absolutament fàcil identificar qualsevol usuari, i a més tenir informació molt sensible, com si has tingut, has passat el SIDA, si tens qualsevol altra enfermetat, o coses com molt íntimes, com la teva orientació sexual, què és el que busques en una persona, no? Que no és poca cosa.
Perquè aquests paquets de dades que circulen a més de 700 empreses, deies, clar, no són tot empreses que es dediquen a dating apps, no? També no sé si hi havia Vimeo...
Sí, sí,
no?
Hi ha moltes altres. Hi havia xarxes gegants d'immobiliàries, hi havia moltes altres coses. Sí.
És molt loco.
Era molt grotesc. Però vaja, això és el pa de cada dia, això no és una excepció, ho dic així. El que passa que amb temes, el que he dit, tema de perfils de dating sites és particularment perillós.
Cal, quan tu vas començar a mirar-te tot aquest tipus de coses, no? I bueno, estàvem parlant de d'aquests temes, la indústria no se'n feia gaire càrrec, no? I que hem vist en aquests últims anys que la indústria ha anat canviant. Com ho veus, això?
No ho sé. Jo no m'ho crec. No m'ho crec i no veig que aquestes empreses estiguin canviant ni les polítiques de privacitat de dades ni que estiguin fent absolutament res més que campanyes de màrqueting de si ara fem servir les dades d'una forma ètica i transparent. I què vol dir això? Sí, a veure... No, jo crec que això de fet s'està intensificant perquè és un model de negoci que genera molts diners i funciona i és una cosa que no canviarà amb temps.
Sí, de fet, un dels primers inversors de Facebook, que és un d'aquests business angels, capitals de risc, bla, 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 va enviar una carta a Facebook dient ojo amb l'ús que feu de les dades, perquè la gent s'enganxa, li dona ansietat i després pira, i els deia, bueno, haureu de canviar aquesta manera de fer. Clar, el que Facebook va respondre és nosaltres no podem canviar la nostra manera de fer perquè aquest és el nostre model de negoci. Si la gent no entra, no, és com si nosaltres no generem aquesta relació de dependència, el nostre model de negoci basat en la publicitat s'esfondra.
Sí, sí. No, aquestes companyies són absolutament dependents del seu model de negoci, encara que sigui un model de negoci que s'hagi identificat o generat fa 20 anys, no? I això és un problema.
Val. Molt bé.
Ah, preguntes.
Ah, sí. bueno, no sé si teniu preguntes. Comentaris?
Hòstia, sí, ens hem empanat.
Ah. Cap pregunta?
Sí, aquest noi no? O no? O no, aquest noi és d'aquí?
No, no, deia que una pregunta només. Una pregunta que fem un poc inocente, però...
Hola, te hago una pregunta. Muchas gracias por la charla. Y mi pregunta quizás es muy básica, pero bueno, lo voy a hacer igual. Y tiene que ver con entender hasta qué punto estas empresas, o sea, tienen su modelo de negocios en el comercio de los datos, o bien, por ejemplo, no estoy hablando de dating apps, porque me parece que en ese caso es bastante claro que seguramente es un principal fuente de recursos o de dinero esa, pero hablo de otras, como por ejemplo Amazon. O empresas, bueno, Google. O sea, como que no tengo tan claro si ese modelo de negocios está como una unidad y totalmente, como que la estructura de esas empresas responde a ese negocio, o bien es algo más que lo hacen como una derivada. O sea, no. Me gustaría...
A ver, yo en el caso de Amazon no lo conozco tanto, pero el caso de Google y Facebook, el 99 o 98% de sus ganancias vienen de participar en la industria de AdTech, ¿no? Que es la tecnología de publicidad online. Entonces, todo su modelo de negocio va absolutamente dirigido a eso. En el caso de Google, todo el tema de AdTech, ¿no? Toda su participación en todas estas redes de publicidad online, que básicamente la materia prima principal es extracción de datos de usuarios para que esto funcione, es tres cuartas partes, ¿sí? Que no es pequeño. Entonces depende de la plataforma, pero en estas que son dos de las más grandes, sí. Amazon yo creo que tiene una parte muy, muy importante, pero no me atrevería a decir que es la principal. Pero en estas dos, Facebook y Google, sí.
Sí, de hecho, sobre el momento publicitario, hay un docu de la cadena norteamericana CBS que es The Rise and Fall of Jeff Bezos, o algo así. Y ahí te explica muy bien cuál es el modelo de negocio de Amazon y su lógica, cómo opera su lógica monopolística. Claro, Amazon gana mucho dinero con la industria con el retail, con el venderte cosas. Pues claro, luego, otra cosa que a lo mejor no se sabe tanto de Amazon es que más de 50% de es Amazon Web Services, que es más, sí, de 50% de las webs de Internet, Netflix, Airbnb, Uber, etcétera, están alojadas en sus servidores, lo cual representa un problema de soberanía tecnológica. Pobre.
Bueno, dicen que cada tres hops te vas a un servidor de Amazon. Es imposible escaparse de Amazon. Imposible. Ja està, no?
Val, sí. Moltes gràcies.
Merci.